De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. L'Associació Cultural Sant Fructuós ha portat al cinema la passió dels sants màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi, una història que trobem escrita a les actes martirials dels anys entre els segles III i IV i que ha estat citada per personatges de l'època tardoromana tan importants com Sant Agustí d'Hipona o el poeta Aureli Clement Prudenci. A l'Amfiteatre Romà de Tarragona, per Sant Fructuós, s'ha representat fins fa 6 anys aquesta passió en una obra teatral inspirada en la Passio Fructuosi. L'obra, ara portada a la gran pantalla, transmet un relat fonamentat amb fets reals que permet descodificar el gran patrimoni monumental cristià que hi ha a Tarragona i, en conseqüència, el desplegament de la cultura cristiana al nostre territori. Diumenge 19 de gener, el Teatre Tarragona viurà l'estrena de la pel·lícula La passió de Sant Fructuós, en dos passis a la tarda, a les 5 i a les 7. Les entrades, que són gratuïtes, estan a punt d'exhaurir-se. Avui parlarem d'aquesta pel·lícula amb el seu director, l'Andreu Muñoz, que ens explicarà quin és l'objectiu d'aquest enregistrament i de quina manera la podrem veure si no hi assistim a les projeccions del dia 19. A la segona part del programa, des de Sant Pacià, entrevistarem el doctor Francesc Torralba, que a començaments del mes de desembre va rebre un homenatge de la comunitat educativa de l'Ateneu Universitari Sant Pacià arran de la concessió del Premi Ratzinger de 2023. Amb el doctor Torralba parlarem del que significa per ell la filosofia, de com entén ell l'activitat filosòfica, de la seva trajectòria i del seu moment personal. Amb aquest menú, comencem. Diumenge 19 s'estrena al Teatre Tarragona la pel·lícula La passió de Sant Fructuós, promoguda per l'Associació Cultural Sant Fructuós i dirigida per Andreu Muñoz. Es tracta d'un film de 45 minuts, en el qual han participat una vuitantena d'actors amateurs i una vintena de persones més encarregades de la producció. La pel·lícula ha comptat amb el suport econòmic del Patronat Municipal de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, de la Diputació de Tarragona i la cobertura logística de l'Arquebisbat. D'aquesta manera, l'Associació Cultural Sant Fructuós compleix amb l'objectiu de fer conèixer els sants Fructuós, Auguri i Eulogi arreu. El text de l'obra, inspirada en la Passio Fructuosi, és d'Andreu Muñoz, delegat diocesà per la cultura de l'Arquebisbat de Tarragona i membre de l'associació. Per explicar-nos com ha anat tot el projecte i el que podrem veure a la Passió de Sant Fructuós, ens acompanya el propi Andreu Muñoz. Bon dia, Andreu.
Molt bon dia.
Satisfet per com ha anat la pel·lícula? Suposo que deu haver estat una feinada, especialment, perquè tots els que heu participat ho heu fet de manera desinteressada.
Realment, sí. Primer, molt satisfets. Estem feliços, podríem dir-ho amb exactitud, perquè hem transportat un somni que des de feia molts anys teníem, que era transportar el que havia estat un guió teatral a un guió cinematogràfic, amb l'escala que permet les possibilitats amateurs, oi? Però realment aquest desig ens omple de felicitat perquè s'ha aconseguit. Aquesta és la primera qüestió. I ha estat realment difícil, perquè certament no som professionals, no tenim tot el temps del món, i anar d'escenari en escenari, gravant, repetint una i mil vegades una escena, és una realitat a la que no està acostumada la nostra gent, la gent de l'associació. Una cosa és la representació en el teatre, on se dispara un inici i se desenvolupa tot un recorregut, però tot és seguit. Aquí no, aquí podem estar hores i hores gravant una escena. Clar, el nivell d'introspecció, de col·locar-te dintre del personatge, fins i tot diria d'emotivitat, es fa especialment difícil, perquè és una obra que té una gran càrrega emocional pels que ho representen en la seva condició de persones o que s'estimen molt aquesta cultura dels primers cristians o que són persones també de fe, que estan representant episodis reals als orígens del cristianisme que professem.
Els que ja hem tingut l'ocasió de veure-la, podem dir que realment val molt la pena aquesta pel·lícula perquè es posa a l'abast el gran patrimoni monumental cristià que hi ha a Tarragona.
Efectivament. És a dir, el patrimoni cristià, i sobretot el patrimoni, els orígens, no?, del patrimoni cristià a Tarragona tenen un racó molt especial. El patrimoni és espectacular. Per què? Primer, perquè va dotat d'un patrimoni que podríem dir immaterial. La documentació històrica, en aquest sentit, ens acompanya molt, de tal manera que el relat que expliquem de la passió de Sant Fructuós, d'aquest procés pel qual un 21 de gener de l'any 259 va ser cremat el bisbe de Tàrraco, Fructuós, i els seus dos diaques, Auguri i Eulogi, i que ens explica el procés de detenció, el judici, el martiri, es transforma en el document martirial més antic de tota la península ibèrica. Això, podríem dir, és el bressol dels orígens del cristianisme hispànic i un referent important per Occident. Però, clar, ho acompanya un desplegament de patrimoni material que és el que ha anat quedant, imaginem-nos, des d'un espai com és l'amfiteatre, on es produeix el martiri l'any 259, on amb tota probabilitat en el segle V s'erigeix un trofeu, podríem dir un altar commemoratiu, centre de peregrinacions, on s'aixeca després una basílica visigòtica i on s'aixecarà finalment una església romànica que ens va perdurar en el seu culte fins a l'època contemporània. Això converteix aquest monument en un unicum, és a dir, no hi ha monuments en tot el món romà, dic bé, món romà, que tinguin aquesta, diguem-ne, doncs, aquest plantejament diacrònic del culte martirial, però en Cabat ens hi trobem amb una de les necròpolis més vastes del món occidental. Ens trobem amb un monument d'una importància capdalt com és Sencelles. Clar, aquest patrimoni té un sentit perquè prèviament hi ha hagut un relat real, històric, que l'ha generat. Alguna vegada dic, mirem la nostra catedral o mirem els monestirs que tenim a l'arxidiòcesi del Cister, o mirem, tot això ha estat possible perquè hi ha un germen que l'ha generat. Aquest germen, sense cap mena de dubte, és evidentment la primera evangelització, però el testimoni d'aquests primers martes.
Fa 6 anys que no es representa la passió a l'amfiteatre romà de Tarragona. El fet que hi hagi la pel·lícula farà que es deixi de fer-ho?
No, indiscutiblement no. És a dir, jo crec que són objectius diferents. Fa 6 anys perquè l'amfiteatre està encara en remodelació, està en restauració, podem dir-ho d'aquesta forma. Per nosaltres crec que juguem a dos nivells diferents. L'obra teatral va néixer amb l'objectiu més per fer pedagogia que per fer teatre. És a dir, era molt difícil traslladar a nivell de socialització un document com era la Passió Fructuosi. Aquest document generat entre el segle III i IV és un document que es va escriure amb una intenció concreta, donar testimoni en les celebracions dels dies natalis, del dia del natalici dels màrtirs, que és el dia que són executats. Per tant, formaven part del que era tota una litúrgia martirial. Són documents per ser proclamats, són documents per estar en el marc d'una celebració litúrgica. Com transportar-lo a un llenguatge teatral? I per què transportat a un llenguatge teatral? Perquè era la forma de fer pedagogia, de donar cos a aquell relat que no tenia com a finalitat ser un guió, diguem-ne televisiu, un guió teatral o un guió audiovisual. En aquest sentit, jo crec que tenim dos nivells. El teatre, que sempre se representa al propi amfiteatre, té com un nivell més gran de, podríem dir, de participació, d'imbricar-se en un espai en el que els espectadors, quan estan observant, estan gaudint de la representació teatral, són alhora també part dels personatges, perquè estan asseguts en unes grades on fa més de 1.700 anys van asseure uns altres espectadors que estaven contemplant aquest fet martirial. La pel·lícula, en canvi, ens dona una possibilitat de poder arribar arreu del món i, a més d'arribar arreu del món, poder fer conèixer aquest testimoni a nivell internacional.
Això mateix que volia preguntar, perquè la intenció que teniu a l'Associació Cultural Sant Fructuós és la d'internacionalitzar la passió. La pel·lícula està doblada al castellà, al francès i a l'anglès, i properament també a l'italià. Com teniu prevista la difusió i distribució de la pel·lícula?
Efectivament. És a dir, el projecte clau és aquesta pel·lícula, per què? perquè, bueno, perquè pugui arribar arreu i pugui ser entesa. Per tant, nosaltres en una primera instància el que volem és presentar aquesta pel·lícula a través de diferents canals de difusió per tal de que aquesta pel·lícula pugui arribar a tothom. No és un producte comercial, sinó que és un producte que neix amb una voluntat pròpia de l'associació de que arribi a tothom socialitzar aquest patrimoni, transferir-lo d'una manera gratuïta perquè aquest coneixement pugui estar a l'abast de tothom. Per tant, utilitzar els canals que ens ofereix avui dia, les possibilitats telemàtiques, les possibilitats de les plataformes televisives. Un cop s'hagi estrenat, la idea és que es pugui tornar a presentar en la Tàrraco Viva, que és aquest festival de reconstrucció internacional que a Tarragona se realitza cada any al mes de maig. I a partir d'aquí presentar-lo en diferents festivals que són especialitzats de cinema arqueològic, reconstructiu, i sobretot que sigui un material de suport a tota una bateria de conferències que esperem es puguin realitzar arreu del món. Doncs molt bé, anar a Roma, poder doncs, fer una projecció acompanyada d'una conferència. I qui diu a Roma, doncs a París o en diferents espais doncs, del món. L'associació ara camina cap a aquesta... Per què? Perquè d'alguna forma la passió jo crec que ja està bastant assumida dintre del nostre territori, tant local com a nivell de Catalunya. Pensem que aquest projecte doncs, ja camina en els 30 i pico anys d'existència i s'ha fet molta feina. Però ara sí que era important que aquest projecte traspassés les fronteres pròpies del nostre territori.
Així doncs, les persones que no puguin venir a veure l'estrena de la pel·lícula diumenge 19 de gener al Teatre Tarragona hauran d'esperar que hi hagi aquesta difusió a través d'altres plataformes i fins i tot doncs, acompanyades d'algunes conferències que organitzareu properament.
Efectivament, que serà com a data doncs, que es dispararà tot això al maig d'aquest mateix any amb la Tàrraco Viva. I a partir d'aquí l'estratègia anirà disparant tota aquesta visió.
Andreu, creus que hi ha prou consciència de la importància d'aquest llegat que té l'Arxidiòcesi de Tarragona entre la societat?
Jo crec que sí i no. És a dir, ja no hem de posar en valor una realitat que ja està posada en valor. Jo penso que aquest nivell l'hem assolit i el tenim bastant clar. Una altra cosa és la importància, de vegades, que se li confereix des de diferents institucions o des de diferents àmbits. Clar, aquí estem parlant que des d'una dimensió de la cultura cristiana estem davant d'un document d'una importància cabdal, perquè és el que comentàvem a l'inici, és un dels nuclis del bressol del cristianisme, ja no només a Catalunya, sinó a nivell hispànic. Però a nivell, podríem dir, cultural, arqueològic, estem davant d'un dels relats que ens obre una finestra oberta a la Tàrraco del segle III, però també a la Hispània tardoromana, en un fenomen històric que va ser el conflicte que es va produir entre l'Església i l'Estat, sobretot a partir de les persecucions de Valerià i de Deci cap endavant. És a dir, estem davant d'un document transcendent que explica tot el patrimoni material que subjau a partir d'aquest relat. És encara necessari incidir més en aquest coneixement profund de la riquesa patrimonial que tenim. Mira, Òscar, si això ara ho portéssim als Estats Units, sí? Això seria segurament una pel·lícula de Hollywood, perquè per un nord-americà una història documentada perfectament en un espai on estan ells, que tingui una antiguitat de 1.700 anys, ara ho dic des d'una dimensió pedagògica, seria algo estel·lar, increïble. Aquí encara estem massa habituats a conviure amb el passat, que és bo, però que també ens empatxa, no? Perquè no acabem de discernir la importància que tenen algunes fites, alguns esdeveniments com aquest que estem parlant.
Suposo que algú que encara vulgui anar a l'estrena del Teatre Tarragona de diumenge 19 de gener ho deu tenir difícil.
un punt, encara queden entrades en aquests moments, perquè el Nadal ens adormeix, però pràcticament està bastant ja ocupades les entrades. La de les 5 de la tarda, hi ha dues sessions, a les 5 i tenim a les 7 de la tarda. Encara queden entrades, que són gratuïtes.
Que es poden aconseguir a través de la pàgina web de,
exacte,
de l'Ajuntament.
Entrades.tarragona.cat, diria jo, sí, si no m'equivoco, I encara estan amb l'ocasió de fer-ho, home, i és l'estrena, és molt bonic, el qui pugui venir, a més és gratuït, realment val la pena. Estem en les vigílies, a més, de Sant Fructuós, per tant, millor dia és impossible.
Doncs intentarem gaudir d'aquesta estrena tots plegats. Andreu Muñoz, delegat de Cultura de l'Arquebisbat de Tarragona i membre de l'Associació Cultural Sant Fructuós i director de la pel·lícula La Passió de Sant Fructuós. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Que tinguis un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Després de conèixer el que hi ha al voltant de la pel·lícula La Passió de Sant Fructuós, ens desplacem fins a Barcelona, on ens espera el doctor Francesc Torralba, amb qui parlarem de filosofia i concretament de l'homenatge que li van fer a l'Ateneu Universitari Sant Pacià arran de la concessió del Premi Ratzinger de 2023. L'Ateneu Universitari Sant Pacià va celebrar dimecres 4 de desembre un acte acadèmic en reconeixement al doctor Francesc Torralba Rosselló arran de la concessió del Premi Ratzinger 2023. El doctor Torralba és professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Facultat de Filosofia de Catalunya. Ha cursat fins ara els doctorats en filosofia, en teologia, en pedagogia i en història, arqueologia i arts cristianes. L'acte va ser molt bonic i emotiu. El bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, amic de l'homenatjat, va parlar de la seva trajectòria, destacant el seu perfil humà i cristià. També va participar l'arquebisbe de Tarragona i vicegran canceller de l'Ateneu, el doctor Joan Planelles. En la seva intervenció, el doctor Torralba va explicar com entén ell l'activitat filosòfica, que va dir que és, abans que res, una passió, un desig, un anhel. Francesc Torralba, bon dia i felicitats pel Premi Ratzinger.
Molt bon dia i gràcies.
Realment és així? La filosofia és passió, desig, anhel?
Si ens centrem en l'etimologia, no hi ha dubte. Philein, sofia, per tant, desig de saviesa. I a vegades posem més l'accent en la saviesa, sofia, però jo crec que la filosofia, sobretot l'accent l'hem de posar en el desig, que és un desig de saber, un desig de conèixer, un desig de comprendre el món, i aquest desig sempre roman desig, perquè mai l'acabem de comprendre del tot, i de fet és la força motriu de la filosofia, sentir aquest anhel, aquest desig de conèixer, que et porta a llegir, a estudiar, a escoltar i a mirar de comprendre cada cop millor qui som i què hem vingut a fer en aquest món.
Per què és tan important la filosofia en la teva vida?
Doncs és una vocació. La filosofia és una professió, però sobretot és una vocació, és una crida que vaig experimentar doncs, a partir dels 17 anys i que m'ha acompanyat tota la vida i que n'estic molt agraït d'aquest do, perquè m'ha portat a sentir-me acompanyat de pensadors immensament grans, no? I això t'eixampla molt la ment, t'ajuda a ser més profund, molt més ponderat, i sobretot a mirar d'indagar les grans qüestions humanes, si som o no som lliures, si hi ha o no hi ha Déu, què podem esperar després de la mort, aquestes grans qüestions que en un moment o altre tot ésser humà es fa. I això va amb mi des de que tenia, ja dic, 17 anys.
És a través de la filosofia que s'arriba a conèixer la veritat de debò?
Jo crec que la podem arribar a entreveure o entrellucar. Aquesta expressió m'agrada molt a mi en català. La veritat no la posseïm, la veritat no és un objecte, no és una cosa que puguem tenir a la butxaca, sinó que és un horitzó. I a través del diàleg, i a través de l'esforç, i a través de la, això, de la comprensió i de l'estudi, anem entreveient espurnes d'aquesta veritat o llavors d'aquesta veritat, i això ens dona unes certes alegries, però també ens estimula a seguir explorant-la, no? La veritat no ens, vaja, no ens pertany com una cosa, sinó com un horitzó de referència.
A la teva intervenció vas dir que la filosofia és el que realment ens fa lliures. Per què?
Perquè ens permet prendre distància del món, ens permet valorar com som, qui som, ens permet posar distància també a les nostres passions, els nostres prejudicis. Jo crec que és una de les activitats que ens fa més lliures, sobretot perquè és un exercici d'alliberament de prejudicis, de tòpics, d'estereotips, de posar en qüestió allò que sempre hem donat com a obvi, com a sentit comú. Això ens fa lliures, això ens fa lliures i ens permet veure què és allò que ens uneix, tot i les diferències que ens separen els uns dels altres. És un espai de mediació de primer ordre a la filosofia.
El filòsof es reconeix com a un ignorant, com a algú que no sap, però que desitja saber. Vas dir que al filòsof li són inherents dues virtuts, la humilitat i l'esperança que l'obre a la fe en el coneixement.
Sí, la humilitat, perquè naturalment s'adona dels seus límits i de lo que no sap i de lo que li queda per saber. I la humilitat és justament la consciència d'aquests límits. Sant Agustí deia que era la mare de les virtuts, de totes les virtuts. I l'esperança, perquè si no hi ha esperança no hi ha filosofia. És a dir, l'esperança de sortir de la caverna platònica, l'esperança de veure-hi més clar, l'esperança de poder comprendre alguna cosa del que és l'ésser humà, el món, el mal, el bé, la bellesa. Sense esperança, un no es posa a estudiar en una biblioteca ni es posa a fer un llibre, no? L'esperança és el que ens mou. Però compta amb l'arrogància, que hi ha molta filosofia que malauradament ha caigut amb l'arrogància, creient que ja ho havia comprès tot o ho havia vist tot, no? Ara, afortunadament, la història és molt sàvia i llavors torna a aparèixer un altre pensador i diu: quedava per veure, quedava per comprendre, quedava encara per aclarir. Humilitat i esperança per mi són les dues virtuts claus del filòsof.
Ens falta més filosofia a la nostra vida. Els joves es troben desorientats i una de les raons, asseguren, és la presència testimonial de la filosofia al currículum escolar. És així?
Sí, a veure, la desorientació obeeix a moltes causes, però no hi ha dubte que una de les finalitats de la filosofia, això ho diu molt bé Ortega y Gasset, és orientar-se en l'existència. Nosaltres quan naixem estem molt desorientats i la filosofia ha d'intentar orientar on és el nord, on és el sur, què és el bé, què és el mal, què és allò que té sentit, què és allò que omple, què és allò que buida la persona, què fa que una vida sigui plena, no? I els filòsofs han respost a aquestes preguntes. Llavors, clar, si això ho traiem dels processos formatius, deixem a les persones sense aquestes respostes i aquestes reflexions. Es van fent grans, però segueixen tan desorientats, tan esmaperduts com abans. Per això jo crec que realment, que ho digui jo no té valor, perquè sembla una reivindicació gremial, però és molt trista aquesta presència tan testimonial, tan residual de la filosofia als processos, diguem-ne, d'educació, especialment a batxillerat.
Ets professor a l'Ateneu Universitat de Sant Pacià. Per què animaries a estudiar en aquesta institució acadèmica de l'Església? Quin valor afegit creus que té?
En té tres. Un, que és una comunitat molt, és reduïda pel que fa a número, i això permet una relació molt directa professor-alumne, una espècie de forma de relació molt tipus seminari. I això no abunda, i és molt valuós en el procés formatiu. Un segon, jo diria l'enorme biblioteca. Jo en aquesta biblioteca hi he passat moltes hores de la meva joventut i ara de la meva maduresa, no? I hi ha un patrimoni importantíssim. Hi ha un tercer motiu que em sembla molt, molt bàsic i potser és molt elemental, que té una situació molt central a Barcelona, de molt bon accés, i tot això facilita i ajuda. A part de que tot el que en diríem econòmicament, tot és molt, molt, molt ajustat per tota mena de públics i per tota mena d'alumnes.
La filosofia t'ha ajudat a vèncer moments delicats?
Sí, i de fet, si no ajuda, per què estudiem filosofia, no? És a dir, si a l'hora de la veritat, quan patim una malaltia, quan patim un fracàs, quan patim la mort d'un ésser estimat, la filosofia no ens serveix per res, quin tipus de sentit té aquest saber, no? Deia Plató que la filosofia és aprendre a morir. Bé, o aprendre a acceptar la mort, no? Pròpia o d'un ésser estimat, no? Jo crec que sí, perquè ens dona una saviesa de viure, ens dona una distància respecte al món, i això, si ho apliquem a la nostra vida personal, home, ha de tenir fruits i ha de tenir efectes.
Davant la mort del teu fill, per què la fe ha estat clau per tu i per la teva família?
Perquè en la fe hi ha una promesa, i aquesta promesa és la vida eterna, i és la vida a la glòria. I aquesta promesa jo me la crec. i en la mesura que me la crec, doncs em dona una esperança d'un retrobament final. Per tant, jo vic aquest temps com un temps d'espera, és a dir, el meu fill ja no hi és, ja hi soc, he de desenvolupar encara una missió en el món, però tinc confiança en retrobar-me'l. I aquesta esperança, no hi ha dubte, és un bàlsam, és un consol davant del mai més, és un consol en lloc de mai més fins aviat. Clar, aquesta transformació ho canvia tot.
Has trobat alguna resposta que t'ajudi a assimilar un cop tan gran com el que heu patit a casa?
La resposta l'he trobat a l'Evangeli. És a dir, jo he llegit molta poesia, he llegit molta filosofia, però la resposta jo l'he trobat a l'Evangeli. El que trobo en els filòsofs és formes per consolar-se, formes per tranquil·litzar l'ànima, formes per tenir serenitat, no? I els poetes expressen molt bé el que sentim, però realment la resposta per mi que m'omple i que em dona esperança és la resurrecció, és la vida a la glòria, és la comunió dels sants. Això és la resposta que, al meu entendre, pot neutralitzar el dolor de la seva absència, creure que hi ha una presència i una presència més plena i que la viurem d'una manera que ara no podem comprendre, perquè qualsevol forma d'explicar-la és ridícula o és massa humana per ser creguda.
Malgrat tot, Francesc, per què cal estar agraïts a Déu?
Per tot el que rebem, és a dir, hem d'estar agraïts a Déu pel do de l'existència, per la naturalesa que tenim, pels vincles, per totes les aportacions que han fet els que ens han precedit en la història, per la naturalesa. És a dir, hem de ser agraïts de tot allò que ens ha estat donat. Hi ha molta poca consciència del do. Més aviat, el que ens queixem és del que no ens donen, no? Però no agraïm allò que ens han donat, no? I jo crec que la cultura de la gratitud l'hem d'introduir, perquè el més rellevant de cadascú de nosaltres ens és donat, és a dir, no hem fet mèrits per tenir-lo. Després ho hem treballat, però ens ha estat donat, eh? I jo, per exemple, aquest temps he après molt a agrair, doncs, antics professors tot el que m'havien donat, no? Perquè, a més, ho hem d'agrair en vida, això. Jo crec que no hem d'esperar un cop la persona està ja dins del taüt, no? Ho hem d'agrair en vida, perquè la persona ho pugui sentir, perquè experimenti aquest reconeixement i perquè és de justícia, no? I molt sovint no agraïm o agraïm massa tard. Jo crec que hem d'agrair en vida i quan l'altre està lúcidament atent per poder gaudir d'aquest reconeixement.
Francesc Torralba, moltes gràcies pel teu testimoni, moltes felicitats pel Premi Ratzinger, que puguem anar gaudint durant molts anys i fins ben aviat.
Gràcies a vosaltres i fins ben aviat.
Amb aquesta entrevista acabem el programa d'aquesta setmana. Només ens queda agrair-vos la vostra companyia i desitjar-vos que passeu una molt bona setmana. Ens retrobem d'aquí a 7 dies. Rebeu una salutació ben cordial d'en Santi Grimaus, realitzador tècnic del programa, d'en Carles Verdou, a la redacció, i de qui us parla, Òscar Bardagí. Que tingueu un molt bon dia.